La rifa de Nadal esquiva Catalunya. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
És mala sort o estadística acomplerta? Dels 52 euros que cada català jugava avui de mitjana a la loteria de Nadal, no n'ha arribat a recuperar ni dos, Marta Prat.
Exactament, el 79.432, el primer premi, ha caigut bàsicament a Lleó, on a tres poblacions que en conjunt no arriben als 25.000 habitants, els han plogut 728 milions d'euros.
Incendios, fallecimientos de gente que trabajaba en la mina, una comarca...
I sentiu, és Isabel Vares, és una de les afortunades, directora d'una entitat contra l'Alzheimer que ha repartit 180 milions i ha fet bo el tòpic que la loteria cau en llocs on hi ha hagut desgràcies en un matí que també ha beneficiat Madrid en part del primer premi i amb el segon sencer de Nissan Teja.
Sí, un pèssic del primer premi s'ha quedat a Madrid, però ha passat de llarg gairebé del barri on s'ha venut perquè una associació de la ciutat l'ha repartit en participacions. Més diners i més sort han tingut a l'administració del centre de la capital espanyola, que ha venut íntegrament el segon premi, uns 200 milions d'euros, del número 70.488, venut online a empreses i també a uns quants veïns.
Había alguna clienta que pidió uno feo, le dimos ese, le dieron las compañeras de ventanilla ese porque lleva dos ceros y a veces no les gusta, pues mira, toma feo. Sí. Todos los números son bonitos cuando tocan.
Dins del panorama desolador d'aquesta loteria a Catalunya, una de les poques escenes d'alegria l'hem vist a Sant Boi de Llobregat, Purificació Barcelona.
Sí, és l'administració que ha repartit més diners en la rifa d'avui a Catalunya, fins a 7 milions i mig d'euros del tercer premi del 90.693 i 200.000 euros més d'un quart premi del 25.508. I és el segon any que la sort els toca en aquest sorteig. A més, una sort molt repartida perquè els números s'han venut en finestreta i en un dels bars del barri.
Al Catalunya migdia d'avui us detallarem com ha anat aquest sorteig i també us oferirem una dada contundent.
I és que el 70% de les persones a qui els toca la loteria al cap de 5 anys estan pitjor econòmicament que abans que els toqués el premi, alguns directament arruïnats.
Més qüestions. A Badalona estem pendents dels contactes de l'alcalde Xavier García Albiol amb la Generalitat per abordar la situació de desenes de desallotjats de l'antic Institut B9 que continuen dormint al ras.
Ahir una protesta veïnal va impedir que un petit grup fos acollit en una parròquia.
Badalona, Montse Poblet.
Doncs de les converses entre l'Ajuntament i el Departament de Drets Socials, de moment no n'ha transcendit cap resultat. El campament sota el pont de l'autopista, on hi ha part dels desallotjats del B9, les entitats que els donen suport reclamen al govern que imposi una solució per evitar mals majors. Carles Segués és un dels portaveus de Badalona.
La Generalitat ha de tenir prou força i contundència com per dir això s'ha de fer, perquè és una emergència.
Això en un dilluns de ressaca política després que ahir el nou cicle electoral a Espanya comencés amb Extremadura abocada a la dreta.
En un territori històricament socialista, el Partit Popular i Vox van superar el 60% dels vots davant d'un PSOE desplomat. Els populars necessiten l'extrema dreta, doncs, per governar. Ara, la següent cita electoral és a l'Aragó, al mes de febrer.
I encara en crònica política, l'Ajuntament de València aprova el canvi de nom de la ciutat que, un cop la Generalitat ho ratifiqui, tindrà una denominació bilingüe. Primer, València, en castellà, i després València, suposadament en valencià, però amb accent tancat, una ortografia no normativa. Anem cap a València. Alba Barbosa.
El canvi en el topònim ha tirat endavant amb els vots de PP i Vox, que entenen que l'accent tancat es correspon amb la pronúncia dels parlants. Socialistes i Compromís ho veuen com un intent més d'arraconar el valencià. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua s'hi haurà de pronunciar i el govern valencià és qui resoldrà finalment la qüestió.
I de la crònica internacional, atemptat amb cotxe bomba avui a Moscou, on ha mort un general de l'exèrcit de Putin.
I no és el primer cop que passa i s'investiga si els serveis secrets ucraïnesos hi estan relacionats. Us ho explicarem en un Catalunya migdia que connectarem també amb Mariúpol, el Donbass ocupat per Rússia, amb la nostra enviada especial Cristina Solies.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, el Barça tanca l'any amb victòria i com a campió d'hivern.
Els blaugranes van guanyar 0-2 al Villarreal i es mantenen líders amb 4 punts més que el Madrid. L'Espanyol tanca avui la jornada a Sant Mamés. Aquest partit es juga a les 9 i el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I ens aturarem al Catalunya migdia amb el Barça de bàsquet, que després de derrotar el Baskonia i la Penya ahir, ja suma 9 victòries consecutives i es troba en una dinàmica molt positiva.
Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Francesca Masclans.
El Servei Català de Trànsit informa de dues vies tallades, la Nacional 2 al Far d'Empordà i la C32 a Sitges. L'AP7, quilòmetres de congestió a Tarragona i Altafulla. Molta atenció a la vintena de vies del Pirineu Lleidatà afectades per neu i gel. I acabem informant que 6 línies de rodalies tenen retards. Francesca Masclans Badia, equip viari Catalunya Ràdio.
I ara temps pel temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Amb baixada de temperatures, Francesc Mauri.
Bona tarda. Baixada de temperatures que, de fet, ens acompanyarà tota la setmana. Setmana de Nadal i Sant Esteve, com feia molts i molts anys que no teníem amb fred viu a tot Catalunya. I avui, amb aquesta nevada, la més important i general del que portem de temporada, amb diferència a tot el Pirineu. Aquesta tarda es pot mantenir a l'extrem est del Pirineu i vessant nord desapareix de la resta, molt més sol a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Pla de Lleida, i de cara a demà, més núvols, bancs de boira matinals i noves precipitacions al Pirineu i al nord-est, que a la tarda seran més extenses sempre en aquesta meitat nord de Catalunya.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 6 minuts de les dues d'un dia que sona així.
79.432.4 milions!
Ho esteu sentint, és 22 de desembre i això és la grossa de la rifa de Nadal d'aquest any. Tres pobles de Lleó han repartit 728 milions d'euros de la grossa que ha sortit poc abans de 3:15 del matí. Un municipi, el de la Banyesa, ha estat l'epicentre de la sort avui i viuen menys d'11.000 habitants i s'hi han repartit 468 milions d'euros. La distribució del número 1 l'ha impulsada sobretot el club de futbol de la Banyesa i una associació que lluita contra l'Alzheimer. De seguida ho explicarem en detall. A Catalunya, la rifa de Nadal ha passat molt de llarg. Els catalans havíem gastat uns 428 milions d'euros i en grans premis ha tornat amb prou feines un 3% del que s'ha invertit. Dit d'una altra manera, si de mitjana ens havíem gastat 52 euros per habitant en aquesta loteria, 50 ja no han tornat. Com us dèiem, la sort avui ha beneficiat Lleó, després d'un any tràgic per incendis a l'estiu i la mort de 6 miners en diversos accidents, Marriera.
L'administració número 1 de la Banyesa ha repartit 117 sèries de la grossa de Nadal, principalment a través del club de futbol. Molts socis i aficionats han sortit pels carrers per celebrar aquesta pluja de milions.
A toda la familia le he podido dar esa alegría. Lo han mandado por el grupo de la afición y nos pensamos que era broma a todos. He llamado a dos amigos y resulta que no es broma, que es verdad. Espero que el presidente fiche algo para el mercado de invierno, para el equipo, para poder ascender a tercera división.
El 79.432 també s'ha venut en participacions a través de l'Associació de l'Alzheimer de la Vall de la Ciana. Isabel Vares, directora d'aquesta entitat, ens ha explicat a Catalunya Ràdio que han repartit 45 sèries de la grossa, 180 milions d'euros, i ella és una de les afortunades.
Tengo uno, todos los trabajadores tenemos un décimo, y luego los familiares de los usuarios también tienen lotería, la junta directiva también, los voluntarios... Y luego, pues eso, mucha gente de la comarca.
Una comarca que s'ha vist agraciada amb 50 sèries també a la població de Villablino i 15 més a la Pola de Gordón, una zona molt castigada pels incendis forestals d'aquest estiu que van arrasar 120.000 hectàrees i l'accident mortal de 5 miners el 31 de març passat.
La ciutat de Madrid ha tingut també molta sort en aquesta rifa, ha repartit uns 60 milions d'euros de la grossa, però sobretot s'ha emportat íntegrament tot el segon premi, el 70.048, que s'ha venut en una administració molt pròxima a la Cibeles. Aquest establiment ha repartit 247 milions d'euros. Al final, a Madrid han plogut més de 300 milions dels dos primers premis. Podem anar a l'administració que ha venut aquest segon premi al carrer Barquillo, de la capital espanyola, Dani Santiago.
Sí, així és. Bon dia. Esta cèntrica administració té tradició de repartir premis. Avui els ha tocat íntegrament un segon premi matiner i lleig, diuen alguns, el 70.048, que no s'ha venut del tot. S'ha venut 149 sèries, o el que és el mateix, 186 milions d'euros, repartits principalment per internet, algunes empreses i també algunes veïnes del barri, com a la que la Belén li va vendre 3 dècims.
Y es una trabajadora muy normal, ella pertenece al sector de la limpieza y ha enganchado, y estaba muy emocionada y estaba que no se lo creía. De hecho, ha salido a echar su primitiva, que se echa toda la semana ella, y ha venido a darme las gracias y hemos estado llorando un ratito las dos juntas, claro.
La sort també ha tocat el barri treballador de la Elipa, tot i que pocs veïns l'hauran pogut gaudir. Les 16 sèries de la Grossa les ha repartit majoritàriament una associació en participacions que pertany a un altre punt de la capital. La celebració només ha estat la de l'Esther, la lotera, amb el seu pare jubilat fa 3 anys.
Porque es quien abrió la administración, el pobre ha estado 35 años frente a la administración, eso ha dado premios. Pero creo que la espinita es el gordo de Navidad y entonces creo que es el, se lo ha merecido el que se lo dedicara porque es el, ha sido el capitán de este barco.
El número que juguen habitualment tots els veïns avui s'ha quedat sense premi.
Mentrestant, a Catalunya, per trobar una mica d'alegria, m'han hagut d'anar a llocs com Sant Boi de Llobregat. Ha estat, de fet, el municipi del país més beneficiat de la rifa de Nadal d'aquest any. Ha repartit 7 milions i mig d'euros del tercer premi, un número molt alt, el 90.693. El gruix d'aquest número, amb 15 sèries, s'ha venut a Sant Boi, però també una sèrie ha anat a parar a Sant Joan de les Abadesses i al Prat. A Sant Boi, però, hi han venut, com dèiem, el gruix. Per tant, anem cap allà, Unitat Mòbil, amb José Antonio Rodríguez i Purificació Barcelona.
Bon dia. Doncs sí, molta alegria. L'administració de la Ronda Sant Ramon de Sant Boi, que hauria repartit fins a 7 milions i mig d'euros del tercer premi del 90.693, però també 200.000 euros més d'un quart premi del 25.508. Aquesta era la reacció de la responsable, la Míriam Vázquez, quan ha sabut que són l'administració més afortunada de Catalunya en la rifa d'avui.
Què me dices? ¿Qué me dices? No, no sabía ese dato, pero estoy encantadísima y sobre todo porque lo hemos repartido aquí en Sant Boi y le ha tocado a nuestros clientes y a nuestros vecinos y yo estoy encantada de la vida.
La Míriam ens explicava que ha estat una sort molt repartida, en part també perquè el tercer premi també s'ha venut en el bar 28 del barri, que també s'han quedat amb un dels dècims. Alguns dels agraciats es mostraven així de contents.
Pa una casita, pa dar la entrada, que me faltaba un piquito y...
¿Estás currando? ¿Tienes curro y eso?
No, ahora no. Ya me ha venido bien.
Somos cuatro amigos de hace muchos años y hemos comprado los dos números que tiene y nos ha tocado el tercer premio a los cuatro.
¿Qué cada uno os lleváis?
12.000 euros, si no me equivoco. ¿Un pellizco?
Yo sí, yo uno, uno.
¿Y qué vas a hacer con este décimo?
Bueno, papiaje. China, para ver a mis padres. Si no hay dinero, no puedo. Ahora sí puedo.
Aquí a l'administració ha circulat el cava i per partida doble perquè, recordem-ho, cada dècim del tercer premi està premiat amb 50.000 euros i amb 20.000 cada dècim del quart premi.
I de les engrunes, tot i que per qui li ha tocat segur que no ho són, dels quarts premis n'ha tocat una petita part també a Catalunya. La més important ha anat a parar, en aquest cas, a Badalona, on s'ha premiat el 78.477, que ha repartit uns 2 milions d'euros. Anem cap allà, Joan García.
Bon dia, Badalona, per la loteria. Aquest any, el dimoni, el símbol de la festa, ha plantat cara, podríem dir que a la bruixa. I és que l'administració, el petit dimoniet, a ple centre de Barcelona, s'han repartit 10 sèries d'aquest quart premi, el 78.477, en dècims entre clients de la zona. En total, aquí s'han repartit 2 milions d'euros. Javier ha repartit dècims entre 14 membres d'una penya de festes d'un poble d'Albacete, Molinicos, i a cadascun li ha tocat 20.000 euros.
Estaba a casa y ho he vist a internet. Ostras, aquel número es el de la peña, es el que agafa yo. Y allí de Madrid, de Valencia, de Albacete, de Barcelona, salir, de repartir d'aquí a sortir de tota Espanya.
La Lorena, la propietària, és la primera vegada que reparteix un premi tan gran des que fa 9 anys que regenta l'establiment.
Veient el panorama, us parlarem d'un problema que avui tenen molt pocs catalans, però els premiats, sobretot els dels premis grossos, els experts els recomanen prendre-s'ho amb calma. I sobretot evitar les despeses impulsives i planificar bé què es fa amb els diners perquè siguin productius. Hi ha un estudi que va fer la Universitat Oberta de Catalunya que conclou que 7 de cada 10 premiats amb quantitats importants acaben en més mala situació econòmica passats 5 anys que abans de guanyar, Jordi Canal.
Sí, Francesc Rufas, professor d'EAE Business School, aconsella saldar deutes i hipoteca i buscar inversions segures i rendibles. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Teniu 3 mesos per cobrar, pots disposar del temps que vulguis, l'important també és prendre-s'ho una mica amb calma,
mantenir la discreció, penso que és important, intentar evitar això que són luxes una mica temporals i pensar sempre en el llarg termini, on vols estar d'aquí 5 anys, 7 anys, 10 anys, planificant a partir d'aquí les teves inversions, de forma que tinguis sempre elements que et donin estabilitat i que et permetin tenir una inversió amb tranquil·litat.
En aquest sentit, Jordi Martínez, director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers, recomana també al Matí de Catalunya Ràdio que se sigui conscient del que es fa i que, si cal, es busqui ajuda professional.
Avui en dia tothom ens parla d'inversió, no? Ara ve el dinar de Nadal, on tindrem el cunyat que ens dirà doncs, aquesta criptomoneda ha pujat molt o inverteix a mort. Jo el que us recomano és que la gent doncs, vagi a un professional, no? Un assessor financer, si pot ser independent, que l'acompanyi i sobretot que es formi, al final que aprengui a poder participar de les decisions i prendre les decisions que més interessen a cadascú.
La falta d'educació financera o la manca de discreció poden fer, segons Martínez, que es prenguin males decisions i s'acabin perdent els diners.
Ara és un quart de tres. Badalona, mentrestant, continua sense resoldre la crisi dels desallotjats de l'Institut B9. I això després que ahir un grup de veïns impedís que una quinzena d'immigrants dormís en una parròquia del barri de Can Cabanyes. Les entitats que els donaven suport exigeixen a la Generalitat que s'imposi a l'Ajuntament i que resolgui l'emergència. Unitat mòbil a Badalona, Montse Poblet.
Bon dia. Una emergència amb una imatge molt dura, la que hi ha aquí sota el pont de l'autopista al barri de Sant Roc, amb una sensació tèrmica de 6 graus. Hi ha una cinquantena de persones dormint al ras, acampats en tendes i esperant que veïns i entitats els portin menjar i roba d'abric. A ell, un veí se l'ha endut a primera hora.
Ara va coger, dame un duchar i canviar la prestissa, perquè ella dic, no tens paper, no pots ajustar-me per treballar.
Però el cansament, el fred i sobretot la manifestació d'ahir d'un grup de veïns impedint que una quinzena de desallotjats passés la nit a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat estan tensant molt l'ambient. Hem anat al costat de la parròquia i no ha estat difícil trobar els que ahir es van manifestar.
A ver, son gente conflictiva, no tienen papeles, ¿vale? Vienen aquí que no se adaptan a las leyes nuestras, vienen a delinquir, ¿vale? Y aquí no queremos gente así. No la queremos, o sea, no es que seamos racistas, evidentemente que no, pero esta gente no la queremos aquí.
Des de les entitats que donen suport als desallotjats acusen l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, d'estar tiant aquesta mena de discursos i reclamant a la Generalitat que imposi una solució i habiliti parròquies, casals o qualsevol altre espai perquè aquesta gent no torni a dormir al ras. Yolanda Polònia és una de les seves portaveus.
En lo que estan fent, el discurs d'odi, el no deixar que la gent s'aprovi al seu barri no canviarà que continuem al carrer. I en algun moment donat, això explosionarà d'una manera bestial quan algú morirà aquí perquè ja la gent està patint hipotèrmia i això passarà.
Durant tot el matí, l'Ajuntament de Badalona i la Generalitat han mantingut converses sense que de moment n'hagi transcendit cap resultat.
N'estarem pendents. Mentrestant, Pedro Sánchez situa la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migració, Elma Saiz, com a nova portaveu del seu govern. Sánchez ha fet canvis quirúrgics al seu executiu per substituir Pilar Alegría i ha fitxat la dirigent manxega Milagros Tolón amb la intenció d'allargar la legislatura. Sánchez ha anunciat els canvis l'endemà de les eleccions a Extremadura i ha volgut esquivar així la desfeta dels socialistes, Pilar García.
Sí, a partir de demà, Elma Saiz es convertirà en la cara visible que explicarà els acords del Consell de Ministres cada dimarts en lloc de Pilar Alegría, que ha saltat del gabinet per ser candidata dels socialistes Aragó. La cartera d'Educació i Esports l'assumirà l'actual delegada del govern espanyol a Castella-La Manxa, Milagros Tolón. És una veu crítica amb el president manxec, Emiliano García Page, que qüestiona el lideratge de Sánchez i que demana eleccions. Sánchez ha tornat a insistir que no entra en els seus plans.
El gobierno de coalición progresista afronta esta etapa con ganas, con energías renovadas, con las pilas cargadas y dispuesto a pelear por sacar adelante cada iniciativa con voluntad de diálogo y con humildad.
Durant aquesta compareixença, molt breu, el president espanyol ha obviat qualsevol referència a la debacle del seu partit a Extremadura.
I posem xifres a aquesta debacle. El PSOE ha perdut el primer lloc i 10 escons. El PP ha obtingut la victòria clara amb 29 diputats, n'ha pujat un, però per continuar governant necessitarà els vots de Vox, que és el partit que més puja. Així han rebut els principals líders del PP la candidata a Extremadura, Maria Guardiola, a la seu de Gènova. I mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat eleccions generals i avisa els socis de Sánchez que en prenguin nota.
Sí, ha parlat de victòria incontestable, que marca el camí que hauria de posar en alerta els partits que donen suport al govern espanyol.
És una advertència a los socios de Sánchez. Miren los resultados.
es lo que han obtenido del hundimiento del Partido Socialista. Es decir, caerán con Sánchez porque su mejor expectativa es la irrelevancia. Si siguen ligados a este gobierno de mentira y corrupción, ligarán su futuro a él.
El líder de Vox, Santiago Abascal, espera que María Guardiola faci un gir si vol els seus vots.
Lo único que estamos cerrados es a que no se produzca el cambio en Extremadura y estamos, por supuesto, cerrados a que los votos y los votantes de Vox no sean respetados, sean invisibilizados o sean traicionados.
El PSOE assumeix que són uns mals resultats i apunta conseqüències a les properes hores. Montse Mínguez, portaveu socialista.
Ha sido un mal resultado y ahora es toca el tiempo de reflexionar y dejar que los compañeros del PSOE de Extremadura hagan su lectura y tomen las decisiones que así crean oportunes.
El PSOE extremeny es reuneix l'executiva aquesta tarda i mentre estan unides per Extremadura, la coalició de Podem i Esquerra Unida, liderada per Irene de Miguel, millora 3 escons fins al 7, el seu millor resultat, un model que volen repetir en altres territoris.
Parlarem d'aquesta possible aliança PP-Vox-Extremadura els pròxims dies i setmanes pel panorama que obre Espanya, on fa 2 anys que els dos partits governen junts, és a València. I allà les dues formacions han acordat que el nom oficial de la ciutat canviï l'accent obert pel tancat i inclogui també la versió en castellà i en primer lloc. Per tant, desapareix la forma normativa en català de València. Ara, la Generalitat, que és qui té competències per determinar els noms oficials dels municipis, haurà d'avalar la proposta perquè s'acabi materialitzant. Anem cap a València. Alba Barbosa.
PP i Vox, que sumen majoria a l'Ajuntament, volen que el topònim tingui versió també en castellà i que en valencià perdi l'accent obert i València porti accent tancat per adequar-lo a la pronúncia dels parlants. José Luis Moreno, del PP, afirma també que mantenen el respecte institucional a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que ja fa anys va posicionar-se a favor de l'accent obert.
No és només un canvi arbitrari, sinó una adaptació de la grafia o la pronunciació real dels parlants de la zona.
Socialistes i Compromís hi han votat en contra. Entenen que és un intent més de la dreta per arraconar el valencià i que el canvi vulnera la legalitat que defensa els topònims en valencià per a les zones de predomini lingüístic d'aquesta llengua. Pere Fuset, de Compromís, i Maite Ibáñez, del PSPB.
Quina necessitat hi ha de ficar un València barra València? Què passa, que no ho entenem? Tot el món entén que València tinga el seu nom en valencià.
Exigim respecte de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i que la deriva de la nostra llengua no estiga sotmesa a la submissió cutre de la senyora català a Vox.
Ara serà la Generalitat qui haurà de resoldre la qüestió després d'escoltar el posicionament dels lingüistes de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Ara és 3:15, farem una pausa per la publicitat i a la tornada anirem al Donbass ocupat per Rússia.
Catalunya migdia.
Al cor del Raval i a tot el cinema del món, a la Filmoteca de Catalunya. Clàssics i contemporanis, cinema d'animació, temes candents com el dret a l'habitatge, els feminismes o la cultura queer, exposicions, la Filmoxica. Regala cinema, regala Filmoteca. Entrades des de 2 euros. Tot un any de cinema des de 60 euros. Filmoteca.cat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El 25 de desembre, fum, fum, fum.
Si a la teva família li agrada fer escenes, val més que aneu al teatre. Comèdia, drama, música... Les millors escenes us esperen al teatre. Per Nadal, tria teatre i regala emocions.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Sempre última hora. Què li regalo? A ladinia.com trobaràs més de 4.000 experiències inoblidables perquè l'encertis amb el millor regal. Pujar un helicòpter, nedar amb taurons, trineu de gossos... Rebràs un xec regal immediatament vàlid durant 5 anys i sense cost addicional si es fan canvis. Recorda, a ladinia.com. L'encertaràs.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
Qui hauria dit que Liz Taylor i Ava Gardner convertirien la Costa Brava en un plató universal? I qui hauria dit que una pel·lícula de Berlanga amb figurants de Manresa seria la primera nominada als Oscars? Aquesta i altres històries a La Gran Il·lusió. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La
L'escudella fa xup-xup, ben carregada de pilota. Els canelons al forn i embotits per obrir boca. Torrons i neules. Ja només queda dir bon profit i bones festes!
Seguim gaudint d'allò que és més nostre. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Enderroc Llibres presenta... 150 anys amb veu de dona, un centenar de retrats de dones de la música popular d'arreu del món il·lustrats per Maria Picasso i textos de Jordi Novell, de Billie Holiday a Billie Eilish. 150 anys amb veu de dona, un llibre per mirar i llegir.
Catalunya migdia.
Us dèiem que ara aniríem cap al Donbass. Abans passarem per Moscou, perquè aquest matí ha mort un general rus en un atemptat amb cotxe bomba a la capital de Rússia. I es tracta del tinent general Fanil Sarbarov, cap del Departament d'Entrenament Operatiu de l'Estat Major. Una de les pistes que s'estan investigant és que la bomba l'hagin col·locat als serveis especials ucraïnesos, Quim Olivares.
Sí, la bomba ha esclatat poc després que el general ha tret el seu cotxe de l'aparcament en una zona residencial del sud de la capital. Les autoritats analitzen les imatges de les càmeres de seguretat i pregunten també als veïns. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus diu que tenen diverses hipòtesis i una podria portar fins als serveis secrets ucraïnesos. Les autoritats ucraïneses no n'han dit res. Des de l'inici de l'ofensiva russa contra Ucraïna, febrer del 22, Kiev ha estat acusada d'atacs dirigits contra oficials militars russos a Rússia i a les zones ocupades per Moscou a Ucraïna. El d'avui és el tercer militar d'alta graduació assassinat a Moscou els últims mesos en circumstàncies semblants.
I ara sí, cap al Donbass ocupat per Rússia, els nens que van sobreviure al setge de Mariupol a l'inici de la guerra d'Ucraïna recorden aquells dies de manera traumàtica. Gairebé 4 anys després ja són adolescents. El conflicte ha deixat de formar part del seu dia a dia i esperen que la seva generació pugui viure en pau. Sentireu una crònica de Cristina Solies des del Donbass, ocupat per les tropes russes.
L'escola de boxa Masterkick de Mariupol va servir de refugi antiaeri durant els atacs russos del 2022. Tots els joves que ara hi entrenen tenen gravat a la memòria com van viure els 3 mesos de combats. El Benjamin explica a Catalunya Ràdio que, amb nadons a la família, no tenien més remei que sortir al carrer.
Ens enfrontàvem a la mort per tenir cura de la nostra família. Anàvem a buscar aigua enmig de bombardejos i de projectils.
Mentre caien les bombes, en Vladimir Arlov mai va deixar d'entrenar els nens de Mariupol.
Els havíem de distreure del que passava. Per això organitzàvem entrenaments cada dia a l'escola 53.
En Kirill llavors tenia 13 anys i afegeix orgullós que mai va deixar d'entrenar.
Al soterrani penjava un sac de boxa, feia exercici allà mateix, també quan es podia sortir al pati amb les barres horitzontals.
La Liera recorda com va trobar la ciutat quan van poder sortir dels amagatalls.
Tot estava destruït, cremat. No era agradable. Després ho van reconstruir i va quedar genial.
I ara només desitgen que aviat arribi la pau. En Benjamin, per un motiu molt concret.
Espero que les parts es posin d'acord de manera pacífica i confio que quan això passi, finalment pugui anar a casa de l'àvia a Ucraïna, perquè la trobo molt a faltar, sobretot perquè ara està delicada de salut.
Tots ells també recorden com l'últim Nadal abans del setge, el vent va fer caure l'arbre d'any nou de Mariupol. Allò es va entendre com un mal presagi del que era a punt de passar. Aquest hivern, per primer cop, l'han tornat a instal·lar amb el convenciment que en aquesta ciutat la guerra ja és història.
I encara en crònica internacional, Donald Trump ha nomenat el governador de Louisiana, Jeff Landry, enviat especial dels Estats Units a Groenlàndia. Ho ha fet de matinada en un missatge a la seva xarxa social que ha disparat les alarmes al govern autònom de l'illa i a Dinamarca, que en té la sobirania, Eva Pineda.
Trump ja va dir només d'entrar a la Casa Blanca que Groenlàndia hauria de passar a formar part dels Estats Units, al·legant raons de seguretat i interès pels recursos minerals. Avui ha fet un pas més amb la designació de Landry, que ha agraït l'honor de ser l'elegit per aconseguir l'annexió. El govern danès ha convocat l'ambaixador nord-americà a Copenhagen per demanar explicacions. Consideren inacceptables aquestes declaracions. Tant Groenlàndia com Dinamarca rebutgen les intencions expansionistes de Trump i la Unió Europea els dona suport. En parlava així un portaveu de la comissió.
Preservar la integritat territorial del Regne de Dinamarca, la seva sobirania i la inviolabilitat de les seves fronteres és essencial per a la Unió Europea.
Hem parlat de Rússia, hem parlat dels Estats Units i ara parlem de la Xina perquè el Ministeri de Comerç d'aquest país imposarà a partir de demà aranzels provisionals d'entre el 22 i el 42% a les importacions de determinats productes lactis de la Unió Europea perquè reben subvencions d'estat. Pequín va iniciar una investigació fa un any i conclou que la seva indústria làctia s'ha vist perjudicada perquè aquests productes europeus reben ajudes públiques a la conservació ecològica, als joves agricultors o al desenvolupament rural, entre altres.
Sí, la mesura afecta la llet, els formatges, la quallada i alguns tipus de nata. França, que lidera les exportacions europees de làctics a la Xina, és la principal afectada, però també ho són Espanya, els Països Baixos, Dinamarca i Itàlia. Això arriba en un moment de tensió comercial entre Pequín i Brussel·les.
I un altre tema que ha provocat fort terrabastall a les exportacions, l'auditoria externa que ha encarregat el govern constata que el laboratori de l'IRTA Cresa és segur per treballar amb el virus de la pesta porcina africana i que ha actuat correctament. Deixa la confirmació de l'origen del brot de pesta porcina a la seqüenciació genètica del virus. Ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, des de Juià, al Gironès. Hi ha anat la Laia Claret.
Ordeig ho explicava així.
L'auditoria valida les instal·lacions, els protocols, la manera de treballar i ens complementa, jo crec, doncs, ja les conclusions que vàrem tenir dels màxims experts de la Comissió Europea i del Ministeri.
Per tant, ara cal esperar els resultats de les anàlisis que s'estan fent amb l'ADN dels senglars infectats per si tenen algun dels virus amb què treballa IRTA Cresa.
La prova del nou, com hem dit, serà la seqüenciació dels virus de laboratori per veure si coincideixen o no i, per tant, sí que serà la prova definitiva que tant aquest informe d'auditoria com els experts de la Comissió Europea ens deien cal fer aquesta seqüenciació per descartar definitivament o no aquesta hipòtesi.
Des d'aquí el conseller també ha anunciat un pla de millora pel sector del porc català que inclou 12 punts per garantir la bioseguretat en tota la cadena. Una opció més per lluitar contra la pesta porcina. Per exemple, entre les mesures hi ha el monitoratge continuat d'explotació per explotació o reforçar la bioseguretat en el transport d'animals vius.
Ara canviem de sigla, però no gaire. Passem del Cresa al Crea. Perquè la Universitat de Barcelona considera provat que el grup d'investigació CREA funcionava com un grup coercitiu i de control i porta el cas a la Fiscalia perquè ho investigui penalment. Aquest grup de recerca va formar part de la Universitat de Barcelona fins al 2015 i va estar liderat durant dècades pel catedràtic emèrit de Sociologia Ramon Fletxa, que ja va ser suspès cautelarment el juliol, Sara Canyete.
Sí, en un comunicat que s'acaba de fer públic, la UB diu que aparta tres persones més i que si el cas prospera s'hi presentarà com a acusació particular. Concretament, la universitat obre un expedient i suspèn de feina, però no de sou, dos professors investigadors i també suspèn la condició de catedràtic honorari a una tercera persona.
I quantes denúncies s'han presentat fins ara?
Des del juliol, la universitat n'ha rebut 16 en total, on es relaten fets que haurien passat quan aquest grup d'investigació estava sota el paraigües de la UB. Com a resposta, la universitat ha impulsat una comissió d'experts que encara està treballant, però que davant la gravetat dels fets descrits ha emès un informe preliminar. Els denunciants descriuen conductes de coerció sexual i psicològica, maltractaments, explotació personal i professional i conductes vexatòries i intimidatòries, uns fets que es poden tipificar com l'existència d'un grup coercitiu del control. La UB qualifica d'intolerable i repulsiu el que relata les persones denunciants i diu que són actes d'una gravetat injustificable.
I abans de la publicitat, un últim tema. I és que 3.000 futurs conductors s'examinen de cop avui a la teòrica en un macroexamen que es farà a Tarragona. L'acció busca descongestionar les llargues esperes que han de fer els aspirants per poder fer aquestes proves del carnet de conduir. Tarragona, Clara Xavier Domingo.
Les proves es fan al campus educatiu de la Laboral en 10 toncades de 300 alumnes en una acció que s'ha pactat entre l'Associació d'Autoscoles de Tarragona i la Prefectura Provincial de Trànsit. L'objectiu és reduir els temps d'espera de 2 mesos a 1 per fer aquestes proves. La situació s'ha agreujat els últims anys per la reducció del personal de gestió a la DGT i el fet que els alumnes suspenen més i cal repetir l'examen més sovint. La directora de la Prefectura de Tarragona, Teresa Galvenzo, també ha apuntat altres motius.
Hem de tenir en compte que, en principi, els alumnes primer comencen la seva formació i després fan la inscripció. Creiem que el que s'estava donant és a l'inrevés, que encara que tot bon punt havia començat la formació, per aquest rato ja feien la sol·licitud de l'examen. I clar, això dona la sensació de molt més espera.
Actualment, la demarcació té més de 7.000 persones pendents de dates, i bé, segons la DGT, una part no estan preparats per fer l'examen encara. La situació de Tarragona es repeteix en altres zones de Catalunya per manca d'examinadors, que en part s'hauria d'anar reduint amb la incorporació de 16 funcionaris a Catalunya anunciada pel Ministeri de l'Interior.
Ara una mica de publicitat i a la tornada a la cultura.
Catalunya migdia.
Celebrem l'any nou al Liceu amb un concert festiu i únic. Òpera, bel canto i grans moments simfònics amb l'orquestra del Liceu i l'orquestra de la Fenice. I les veus de Sayo Hernández i Xavier Anduaga. Brindem junts pel 2026. Entrades a liceu.cat.
Te compra tu cotxe,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh!
Te compra tu auto, caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh!
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Cataluña migdia.
Cataluña Radio. Per un Nadal ple d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Avui és dilluns, encara falta una mica per Nadal. Per tant, com que és dilluns, és dia de fer repàs de les estrenes més destacades de la setmana a les plataformes de streaming.
Adolescència. ¿Cómo hiciste para sobrevivir?
I Netflix acapara les novetats més interessants d'aquests dies de Nadal, començant per Innato, aquesta sèrie que sentim de fons, protagonitzada per Elena Anaya i Manol Arias, Marc Garriga.
A Innato, Elena Anaya és la filla d'un assassí en sèrie, interpretat per Imanol Arias. Tot just quan ell surt de la presó, comença una onada de crims amb el seu mateix modus operandi. Emma Suárez serà l'encarregada d'investigar aquests casos on res és el que sembla, tot i que t'ho pots imaginar fàcilment. Com a thriller, és millor la britànica Reunion, que aterra demà a Filmin. El protagonista també és el responsable d'un crim que surt de la presó i es retroba amb un món completament diferent. A més, és sord, cosa que encara dificulta més la seva adaptació, però, en canvi, fa que la sèrie de només 4 capítols sigui molt més atractiva i original. Disney Plus estrena per Sant Esteve l'adorablement extravagant Verdades Ocultes, una sèrie on el principal atractiu és veure un dels actors més en forma del moment, Ethan Hawke, que apunta a l'Oscar per la pel·lícula Blue Moon. A la mateixa plataforma, per cert, es podrà veure a partir de demà passat la 37a temporada de Los Simpson. Pel que fa al cinema d'estrena directa a plataformes, sobresurten dos títols també de Netflix. Adiós, June, el debut de Kate Winslet darrere la càmera, un drama familiar nadalenc amb una gran Helen Mirren, i Cover Up, un periodista en les trinxeres, un dels millors documentals de l'any que parla de la violència institucional de l'exèrcit i les agències d'intel·ligència dels Estats Units.
I de les plataformes, a taula. Perquè ara fa un mes que la guia Michelin va concedir les seves estrelles pel 2026 amb un gran resultat per mitja dotzena de restaurants catalans. Al costat d'aquests establiments, els que ja van ser distingits en anys anteriors han de treballar de valent per revalidar les seves estrelles a cada nova edició de la gala gastronòmica. L'Òscar Callau ha visitat les Moles al Montsià, on el xef Jeroni Castell fa 12 anys que defensa la seva estrella amb plats i menús que dissenya en un espai propi d'I+D. Ulldecona, Òscar Callau.
Des de fa un parell d'anys, Jeroni Castell rep els clients amb un aperitiu previ al menú degustació que es fa en una cuina laboratori on investiguen el gust, la textura i la presentació de cada producte.
És un espai de 70 metres quadrats, tot acristal·lat al mig de la finca, al mig de les oliveres dels Garrofers. Allà surt tota la part creativa de les Moles. A tothom que ve a fer un menú degustació, lo rebem allà, entren dins del nostre hàbitat natural i expliquem allà una mica la història, la filosofia.
La va posar en marxa per millorar i renovar la seva carta cada temporada, conscient que el restaurant té en la seva ubicació a Ulldecona una cara i una creu.
Al final nosaltres estem al lloc, Terres de l'Ebre i el Maestrat, on ho tenim tot, no? Igual tòfona, que angula, que ostres, que llangostins, que arròs, que oli, però una gran dificultat d'estar lluny dels grans nuclis de població, perquè quedem lluny d'on està la part mediàtica, d'on està la quantitat de gent.
Cuina creativa brenca, recompensada, doncs, amb una estrella Michelin des del 2013, una estrella verda i dos sols Repsol.
I ara, escenaris. Perquè aquí sentiu Lucrecia escalfa motors per celebrar el 2026 els seus 30 anys dalt dels escenaris amb una gira mundial. De moment acomiadarà l'any amb dos concerts al Teatre de Sarrià de Barcelona sota el títol de 30 anys de salses, son i boleros. Barcelona, Valeria Obereda.
Seran dos concerts 100% ADN Lucrecia, ens ha dit ella mateixa.
Alegria i mucha profunditat.
I també ens ha explicat com vol que siguin aquests concerts.
Ple d'emoció, d'història i de la meva música. I un recorregut per los temes que fa molt que no canto, que sé que el públic assista lo quiere escuchar.
Una altra cosa que ens ha avançat és que hi sentirem.
Me debes un beso, franquesa, la noche de la iguana, boleros de mi disco de boleros, de mi disco álbum de Cuba, y canciones que, aunque no estén en los discos, también yo las cantaba, por ejemplo, como Nostalgia, y Amores eso que la tocaba el piano.
Els concerts seran el 29 i 30 de desembre, abans el dia de Nadal, i el de Sant Esteve serà Maria del Mar Bonet, qui pugi a l'escenari del Teatre de Sarrià.
Catalunya migdia.
20 minuts i seran les 3. Hem obert l'informatiu amb la loteria i amb tots els tòpics que acompanya, i ens en faltava un, Laia Tudel, perquè aquest 2025 al Barça li ha tocat la grossa amb Joan Garcia.
Efectivament, és un tòpic, però és cert, perquè el fitxatge del porter és un dels grans encerts que ha fet el Barça i també Flick aquest any. Ahir, novament, va tenir una bona actuació en la victòria per 0-2 a Villarreal.
Pepe l'aguanta, continua Pepe, sol a la banda dreta ja Parejo, rep la pilota, fa l'assistència, el segon pal, ha salvat Joan Garcia, segona rematada
quina,
fora.
Hi havia fora de joc, però quina aturada.
Quina aturada. Joan Garcia.
Quin gat. Mare, com salta, però, com ha protegit.
Joan Garcia va ser un dels noms de la nit, ahir de la tarda, vaja, en la victòria del Barça 0-2 al camp del Villarreal. Els blaugranes tanquen l'any mantenint-se líders i amb aquests 4 punts d'avantatge respecte al Madrid, celebraran satisfets el Nadal, Ramon Salmurri.
Sí, home, i tant, el Barça tanca l'any amb una victòria contra el Villarreal a l'estadi de la Ceràmica, un triomf que serveix per proclamar-se, com dius, campió d'hivern i que, a més, deixa un gust molt dolç per tancar un inici de temporada complicat. 0-2, Rafinha i Lamine protagonistes, també aquesta porteria 0, i Joan Garcia estel·lar, sense riscos en Pedri, amb Marc Bernal sumant minuts i Hansi Flick, el tècnic, satisfet.
I think the most important thing was that we get stability in the defense, and I think we made it really good.
El més important és tenir estabilitat a la defensa i crec que ho estem aconseguint. Els entrenaments ho hem treballat, hem fet vídeos i hem ensenyat què hem de millorar. Per mi, això és la clau.
What we have to improve, and this was, I think, the key.
Flick parla de l'estabilitat al darrere, una estabilitat que, segons el tècnic, ve del rendiment d'Eric com a migcentre i també, evidentment, del rendiment de Joan Garcia sota pals. Ahir va tenir intervencions de mèrit, 7 rematades rebudes i 4 aturades de mèrit d'aquelles que salven gols. I, a més, encadena la tercera porteria a 0.
Bé, molt positiu, molt positiu. Sí que és veritat que vaig tenir la sort de caure lesionat durant un parell de mesos, però molt bé, molt content, m'estic sentint molt com és al principi, evidentment, anar millorant cosetes a poc a poc, però molt content.
Pel que fa a l'infermeria, alguna novetat?
No, Koundé, que va acabar el partit amb molèsties musculars, no té res greu. Pedri va poder descansar, no va jugar i, per tant, hauria d'estar disponible per jugar contra l'Espanyol. I el cas de Christensen, que en la prèvia del partit es va lesionar, no va viatjar amb l'equip i se li van fer proves mèdiques. Ahir el Barça va comunicar que tenia afectat el lligament encreuat i, per tant, estarà molt de temps fora de l'equip.
I l'Espanyol tancarà l'any aquesta nit a Sant Mamés davant l'Atlètic Club. Els blanquiblaus poden aconseguir la 5a victòria consecutiva, una cosa que ha passat molt poques vegades a l'Espanyol, Sergi Andreu.
Sí, de fet, des del 1999 que no s'enllacen 5 victòries consecutives a la Lliga. Un Espanyol que avui arriba a Sant Mamés amb l'ambició de continuar guanyant, amb la confiança i la tranquil·litat que li donen els 30 punts, en 3 absències, no hi són Puado, Terrats, lesionats, i tampoc Piquel, que és a la Copa Àfrica. Això sí, ha entrat a la convocatòria Ferran Gómez, aquest migcampista de 19 anys del filial que ja va debutar a la Copa. Duel molt atractiu avui a Sant Mamés per tancar l'any, lluita per Europa de 2 equips amb una diferència de 7 punts, l'Espanyol en té 30, 5è, l'Atlètic Club de Bilbao amb un partit més en té 23, i avui a Sant Mamés guanyar-hi, home, seria un cop d'efecte importantíssim. Manolo González, ben bé, un cop d'efecte ho diria d'una altra manera, ell, sentim-lo.
Imagínate, ganas en un campo como Athletic Club, que de hecho creo que hemos ganado a Madrid, al Atlético de Madrid aquí en casa, del tiempo que llevo yo aquí como entrenador. Sería muy bonito pegar una hostia en un campo de este tipo, en un campo como un campo con la historia que tiene San Mamés, con el rival que tenemos delante. Irte de vacaciones con 33 puntos y ganando 5 partidos seguidos sería maravilloso y nos permitiría afrontar el derbi con mucha más energía y tranquilidad también. Entonces, muy importante, pero sabemos de la dificultad del partido, que es un partido que no puedes cometer errores.
Un Athletic Club amb uns quants fronts oberts, un punt irregular, amb baixes importants, no hi seran Vivian, Yuri Berchiche, Maroán, Beñat Prados, entre d'altres, però tot i això per Manolo és un equip i un club sobretot que hauria de ser referència per l'Espanyol.
Primero tienen uno de los mejores entrenadores de primera división, tienen un público espectacular, una identidad de club bien formada, que igual muchos equipos de la liga deberíamos empezar a mirar, generalmente porque hay jugadores españoles que tienen mucho nivel y que a veces acaban yéndose al Arsenal o al Chelsea, y en España somos incapaces de retener el nivel nacional cuando hay gente que fuera se pelea.
Doncs aquest Athletic Club Espanyol es juga a les 9 i des de 3 quarts de 9 el podreu seguir amb la transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio. Ahir també va tancar el 2025 al Girona amb una derrota davant l'Atlètic de Madrid a casa, amb el Montilivi. Això fa que l'equip no pugui sortir encara de la zona de descens. Un 2025, vaja, que no passarà la història per ser dels més lluïts que ha fet l'equip gironí, Eduard Solà.
El Girona acaba el 2025 en zona de descens, amb 15 punts, això sí, a només un de la permanència, i a 3 del 12, en una zona amb molts equips implicats, però amb la sensació que li costa competir. Ahir, per exemple, es va desfer després del segon gol de l'Atlètic Madrid, i per bé que els primers minuts va donar la sensació que li podria plantar cara, al final no. Com molts cops aquest any, sí, però no. Després de 5 partits sense perdre a Montilivi, ahir altre cop derrota i contundent, com el que Mitchell diu que li falta a l'equip. Contundència.
33 gols encaixat, són molts. I avui, les 3 gols, la sensació, és veritat que el primer és un golàs, però dos despejes que hem pogut fer les coses millor, però no estic parlant dels jugadors, d'errors. No. Penso que ens falta contundència.
El Girona és l'equip de primera divisió més golejat, amb 33 gols. El Girona té ara una setmana de vacances que, segons el tècnic, anirà bé per desconnectar, perquè els dos primers rivals del 2026 són directes per la permanència, el Mallorca fora i l'Osasuna a casa. El 2025 l'han tancat com el pitjor any natural des que juguen a primera, però ara s'obre el mercat d'hivern i potser necessitaran, si poden, un reforç per línia.
El Barça i el Badalona Women seran els dos únics equips catalans que jugaran els quarts de final de la Copa el mes de febrer. Les blaugranes s'hi van classificar ahir després de golejar l'Alavés a domicili Rutvilà.
Les jugadores del Barça esperaven les vacances amb candeletes, però com deies abans d'aquest descans, van guanyar ahir per 1-6 a l'Alavés. Graham va sumar 100 gols amb la samarreta blaugrana, Serra Jordi va fer un golàs i dues assistències, també va debutar la jove central del filial Adriana i Alba Caño va ser titular i va disputar el seu últim partit amb el Barça, perquè Caño se'n va a jugar al nou equip de Boston, que debutarà el 2026 a la Lliga Professional dels Estats Units. Pere Romeu fa un bon balanç d'aquest 2025.
Estic molt content amb aquest primer tram de temporada. Hem tingut gran part dels partits molt, molt bons. Et diria que alguns moments en trams dels partits hem tingut les coses complicades, però les hem treballat molt bé com a equip. A tots els partits he sortit orgullós d'aquest equip, a tots els partits he sortit amb la sensació de que l'equip està creixent individual i col·lectivament. Crec que ens vindrà bé aquesta petita aturada, crec que ens vindrà bé recarregar algú de piles pel 2026, que és quan ens jugarem les coses.
I amb l'entrada de l'any nou, el Barça hauria de començar també a recuperar jugadores lesionades. Les primeres a tornar seran Ona Batlle i Salma, mentre que Patri Guijarro podria incorporar-se també a l'equip la segona setmana de gener. El Badalona Women, per la seva banda, va superar també els vuitens de la Copa al Granada.
I un dels primers esdeveniments esportius del 26 serà la Supercopa Espanyola de Futbol, que juga a l'Aràbia Saudita, com els últims anys. Però avui, abans, vaja, aquests dies, també l'Aràbia Saudita s'està disputant la Supercopa Italiana. I avui es juga la final a Udal Serra.
La Supercopa Espanyola jugarà del 7 al 11 de gener, a Gida, amb la presència del Barça, mentre que la italiana també juga a l'Aràbia Saudita, però en aquest cas a la capital, Riad. Nàpols i Bolonya jugaran aquest vespre la final. Una final inèdita, ja que mentre el Nàpols l'ha guanyat dues vegades i ha disputat 5 finals, pel Bolonya aquest serà el primer cop que opta aquest títol. Els napolitans hi han accedit després d'eliminar el Milan a les semifinals per 2-0, mentre que el Bolonya va donar la sorpresa divendres eliminant el gran favorit, l'Inter de Milà, en la tanda de penals, després que el partit s'acabés amb empat a un gol.
I encara en futbol, ahir va començar la Copa d'Àfrica amb el debut de la selecció anfitriona, el Marroc, i avui ens esperen 3 partits més. Mariona Serra.
El primer de tots es disputarà d'aquí molt poc, a les 3 amb l'enfrontament entre el Mali i el Zàmbia. A continuació, a les 6 serà el torn del duel de Sud-àfrica i Angola i la jornada es tancarà a les 9 amb el partit entre Egipte i Zimbàbue. La Copa d'Àfrica, que reuneix 24 seleccions, va arrencar ahir amb victòria de la selecció anfitriona i favorita, el Marroc, que es va imposar a les Comores per 2-0. El jugador Ouani del Girona va sortir de titular i va ser al camp fins al minut 64. El primer gol del torneig el va marcar Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, mentre que el segon va arribar gràcies a una espectacular xilena del Cavi. Tot i el bon inici, no tot són bones notícies pel combinat marroquí. Saïs, capità i referent de la defensa, va acabar el partit amb molèsties musculars, que en una competició tan curta podrien suposar pràcticament dia adéu al torneig. La Copa d'Àfrica, amb la final programada pel 18 de gener, a part de la participació d'Ouani, el vinculat al Girona, i participa Charles Piquel de l'Espanyol.
10 minuts i les 3 de la tarda, farem una pausa i quan tornem...
Sí, sí, molt content per ells, molt content per la nostra afició que avui ha vingut al Palau i per continuar amb
aquesta... Xavi Pascual, el tècnic del Barça Bàsquet, està molt content perquè realment l'equip des de la seva arribada ha capgirat la seva dinàmica com un mitjó.
Catalunya migdia.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
Aquest Nadal, Corbera torna a bategar amb la màgia del seu pessebre vivent. Més de 200 actors donen vida a escenes plenes de tradició, llum i emocions en un escenari natural i únic de 14.000 metres quadrats. Viu l'experiència del Nadal com mai. Entrades a pessebrecorbera.cat.
Verema històrica la D.O. Penedès. 100% ecològic, 100% compromís, 100% respectuós amb la vinya. Aquest 2025 tornem a fer història. D.O. Penedès, primera denominació d'origen del món amb vins 100% ecològics. No és el que fem, sinó com ho fem.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, el vi es consumeix amb moderació.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
El Corte Inglés presenta...
Ja és Nadal i no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
Un disc és una obra d'art total. Enderroc Llibres presenta Art i Música, una completa antologia gràfica de la música catalana a través de 800 portades i 100 il·lustradors i dissenyadors. Art i Música, la imatge sonora de mig segle de la nostra discografia.
A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades i a la botiga 3Cat.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, 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 per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molt més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iKiosk, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
Enen?
Ara ve Nadal.
Per un Nadal ple d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
I el que dèiem abans de la pausa, parlem del Barça de bàsquet, que ha capgirat aquesta dinàmica i va guanyar la penya. Ja són 9 victòries consecutives des de l'arribada de Xavi Pascual. Els blaugranes, però, com és el calendari del bàsquet, no tenen gaire temps per pair aquestes victòries. Ernest Macià, demà tornen a tenir partit d'Eurolliga i a Turquia.
És així, el Barça marxa avui mateix. Fa un mes el tema era si el Barça entraria a la Copa, ara ja el tema és si serà cap de sèrie. I, de fet, havent guanyat ahir a la penya, Barça i penya empaten. El Barça és el millor equip català per diferencial de punts anotats i rebuts, i no és cap de sèrie per només 8 punts. De manera que el Barça va en la via correcta a la Lliga ACB. La penya hi va demostrar al Palau Blaugrana també, doncs, que és un equip de la part alta, va fer un partit força digne, tot i que Ricky Rubio no va estar tan a l'alçada. Però la mala notícia pel Barça és que el calendari que ve ara per davant, que no serà fàcil, amb equips com Fenerbahçe, Mónaco, Maccabi, Madrid, dues vegades al gener, és que Şengelya no serà de moment en aquest partit aquesta setmana, però és que a més el Barça perd fins al mes de febrer a un altre jugador que està sent cinc titular i un dels millors, Will Clyburn. Així ho explica Xavi Pasqual.
El Will era un jugador superimportant, que ens estava conduint molt, estava a un nivell d'excels en aquest moment, especialment en els partits d'Eurolliga, i és una baixa significativa a 100%, no? Però hem de trobar altres camins. Al final, nosaltres com a entrenadors i en general els jugadors i tots plegats, no? Hem de pensar sempre en els que tenim, no en els que no tenim, i amb això hem de trobar el camí.
Bé, Laia, aquesta setmana que comença, i avui en particular, també sentirem a parlar al Tot Costa Avui de Joan Peñarroya, que ja està confirmat que signa per aquesta temporada i la que ve i serà presentat, si tot va bé, aquesta mateixa setmana.
I el Jaio Post Lleida, Ernest, que ha anunciat aquest matí un nou fitxatge que reforçarà les seves posicions exteriors.
Doncs sí, exactament. Fitxa per un jugador que no ha acabat de fer del tot bé a Unicaja de Màlaga, un jugador que té un nom que sembla català, Xavier Castañeda, però bé, és americà, passaport bosni, és un jugador, doncs, que té 1 contra 1, capacitat i personalitat, exterior, amb punts. De moment, ja et dic que la Lliga CB no ha acabat de fer bé, però s'espera que Lleida pugui explotar.
I tornant a parlar de futbol, s'ha tancat l'any per als equips catalans que disputen la primera federació. El Sabadell començarà el 26 com a segon classificat, el Nàstic fora de la zona d'ascens, i l'Europa, sabent des d'avui que la via judicial no ha funcionat i que no podrà continuar jugant al Nou Sardenya, ho haurà de fer a partir d'ara a Can Dragó, Carles Vila.
És el que li ha comunicat l'Audiència Nacional a l'Europa després de rebutjar les mesures cautelars sol·licitades per al club barceloní, que volia continuar disputant els seus partits com a local al Nou Sardenya durant tota la temporada. El club ha informat que el procediment judicial continua en curs i que seguirà treballant per esgotar totes les vies possibles en defensa dels seus drets. En l'aspecte esportiu, l'Europa es manté en zona d'ascens, tot i la derrota a Múrcia. Per la seva banda, el Sabadell va guanyar ahir el líder del grup segon, l'Atlético Madrileño, per 2-0, ratificant la gran temporada dels jugadors de Ferran Costa.
Tenemos mucha ilusión, mucha hambre, nos gusta mucho lo que hacemos y queremos hacerlo lo mejor posible, ir creciendo en nuestra idea, y como hemos dicho muchas veces, respetamos muchísimo a todos los equipos. Hoy han venido un auténtico equipazo, muy bien trabajado, con futbolistas que no es que jueguen, que vayan a jugar en primera división, es que van a pelear por ganar ligas en primera división, y nosotros una vez más hemos sido fieles a nuestra idea, a nuestro estilo.
El Nasti va perdre ahir al camp de l'Antequera per 4-2. Els de Cristóbal Parralo aquest cop van perdre la solidesa defensiva que havien mostrat els últims partits.
Lo que tenemos que hacer es mejorar, desde luego, ser mucho más contundente en las dos áreas, y bueno, lo que te he dicho antes, no puede ser que un partido de los 7 que llevamos aquí, 3 hayamos acabado con la portería 0 y en los otros hayamos encajado la cantidad de goles que hemos encajado, ¿no? Yo creo que eso no, un equipo que quiere estar arriba no se lo puede permitir.
El Nàstic, però, és només a un punt de la zona d'ascens, a la 9ª posició.
I al Barça d'handbol, el jove extrem navarrès Adrián Sola, que té només 17 anys, des d'avui ja forma part de la primera plantilla de l'equip amb contracte professional.
Un contracte que lliga el club fins l'estiu del 2028 i que ha fet oficial aquest migdia el club blaugrana. El seu debut oficial amb la plantilla absoluta es va produir el 9 de març del 2025, en la victòria del Barça a la pista del Cangas. Ho va fer amb 16 anys, 10 mesos i 22 dies. Sola es va convertir en el segon debutant més jove de la història del club. Aquesta temporada ha combinat la seva participació amb el primer equip i amb el Barça Atlètic. Ha disputat 8 partits de Champions League i és el segon màxim golejador del Barça a la Lliga Sobal, amb 56 gols i 13 partits. Tot i això, diu que encara ha d'aprendre moltes coses.
Me queda mucho por aprender, pero yo creo que estoy en el mejor sitio para aprender y para mejorar como jugador y como persona. Y pues yo creo que los objetivos son claros, poder estar con el equipo y ganar los máximos títulos posibles.
L'extrem dret, que també pot fer de lateral, va arribar a la Masia a l'estiu del 2023 procedent d'Anaitasuna, després de complementar la seva formació al Balonmano Cantolagua.
I l'últim minut del Serra per repassar altres informacions del dia en format més breu. La Real Societat presenta aquesta tarda el seu nou entrenador.
Parlem del tècnic nord-americà Pellegrino Matarazzo, de 48 anys, tot i que la seva formació com a tècnic i les seves experiències professionals han estat bàsicament a la Bundesliga, a Alemanya, amb el Nuremberg, l'Stuttgart o el Hoffenheim. Aquesta tarda el presenten d'aquí una hora mal comptada.
I ens vols dir alguna cosa de l'NBA?
Doncs sí, que el tècnic català Jordi Fernández amb els Nets han aconseguit una victòria que no passa gaire sovint, en guanyant 96-81 Toronto Raptors. És la vuitena victòria de la temporada de l'equip del tècnic badaloní, que ara ocupa la 13a posició de la Conferència Est.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva, a les 7 més esports del Tot Costa. Seguim al Catalunya al migdia amb el Joan Bota, segurament parlaran de la grossa de Nadal.
Una miqueta, una miqueta.